Bona tarda, això és l'Infomigdia i us informa de l'actualitat de Sant Cugat, César Martínez. Comencem.
Infomigdia, Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia.
Sant Cugat és una ciutat segura, així ho afirma el conseller d'Interior, Joan Ignasi Elena, que aquest dimecres ha encapçalat la Junta de Seguretat Local del municipi. A Sant Cugat es produeixen 56,3 fets delictius per cada 1.000 habitants, lluny del 78,1 de mitjana a Catalunya. La percepció de seguretat entre els ciutadans ha millorat, tot i que els robatoris amb força a domicilis continuen sent l'espasa de Dàmocles del municipi. El darrer any, aquest tipus de delicte s'ha crescut un 4% respecte al 2022. Així ha valorat el conseller d'Interior les dades de seguretat del municipi.
Crec que de l'anàlisi de les dades que hem fet avui podem concloure clarament que Sant Cugat és una ciutat segura. Està entorn d'un 30% per sota de la mitjana de fets delictius del país en l'àmbit dels delictes a les persones, doncs molt, molt, molt a baix. I per tant, això de què ens ha de servir? Doncs ens ha de servir d'estímul.
Amb aquestes dades i davant una ciutat que s'aproxima als 100.000 habitants, tant la plantilla dels Mossos d'Esquadra com de la policia local s'ampliaran. Segons ha concretat el conseller d'Interior, en el cas dels Mossos d'Esquadra, els efectius aniran creixent en funció de les necessitats. En els darrers 3 anys, els Mossos d'Esquadra han incorporat 20 agents nous, arribant a una presència al municipi que se situaria prop de la 80ena d'efectius. En el cas de la policia local, la intenció de l'equip de govern és aproximar-se al centenar abans d'acabar el mandat. I no deixant el tema de seguretat, en el futur, la policia local i els Mossos d'Esquadra treballaran més colze a colze que mai. L'alcalde Josep Maria Vallès ha explicat que la comissaria de la policia local s'ubicarà al costat de la comissaria dels Mossos, al càrrec d'Alfons Aragó, per oferir un millor servei i una millor coordinació. L'alcalde ha apuntat que l'Ajuntament té la reserva de sòl feta i que la intenció és començar a treballar el projecte aquest propi mandat.
Aquesta reserva de sòl, per si no ho sabeu, està justament al costat de la comissaria dels Mossos d'Esquadra, que si fins ara ja treballaven força coordinats els dos cossos, doncs encara treballaran més coordinats i a més estratègicament està molt més ben emplaçat al costat dels Mossos, perquè tenen moltes sortides per entrar i sortir del centre de la ciutat i que és un dels projectes que en aquest mandat treballarem.
Vallès s'ha donat a conèixer aquestes intencions a la Junta Local de Seguretat, celebrada aquest dimecres a l'Ajuntament. Tot i que no concretar cap previsió de quan entraria en funcionament, fons municipals indiquen que no es tracta d'un projecte a curt o mig termini. L'alcalde tampoc no ha concretat a què es destinarien els 1.205 metres quadrats que quedarien alliberats a l'edifici que actualment ocupa la comissaria de la policia local, a la plaça de la Vila. Aquest edifici, contigu a l'Ajuntament, és propietat municipal i té 4 plantes. Sobre la comissaria de barris, ubicada al costat de l'estació del FGC de Valldorets, el tinent d'alcaldia de Seguretat, Bernat Picornell, ha explicat que treballaran amb Promusa, propietària de l'immoble, l'ús de les instal·lacions que donaran servei als districtes i Valldorets. Les incidències de les ocupacions d'immobles a Sant Cugat té una xifra per al 2023. Han estat 38 les ocupacions registrades pels Mossos d'Esquadra durant l'any passat, un 20,8% menys que el 2022. Llavors es van comptabilitzar 48 casos d'aquest fet delictiu, que tant des dels Mossos d'Esquadra com des de l'Ajuntament considerant que no és una gran problemàtica per al municipi. Bernat Picornell, que és el tinent d'alcaldia de Seguretat, ho explica.
Hi ha determinats partits polítics que el seu objectiu és utilitzar la seguretat com a arma política i nosaltres rebutgem absolutament aquesta qüestió. La seguretat és una cosa doncs, que importa moltíssim a la ciutadania, que s'ha de tractar amb moltíssima professionalitat, amb moltíssima discreció i és des d'aquesta discreció que resolem doncs, els problemes doncs, de seguretat que pugui haver-hi a la ciutat.
És la primera vegada que des dels cossos de seguretat es faciliten les dades d'ocupacions d'immobles al municipi en el seu balanç anual. Tot i així, Cugat Mèdia ja va dimensionar aquest fenomen a la ciutat a través dels registres policials, que sobretot comptabilitzen aquelles ocupacions que comporten usurpació, una ocupació d'un habitatge buit, o violació de domicili, ocupació d'un habitatge on resideix algú o és una segona residència, i que són les que generen més sensació d'inseguretat entre la ciutadania. A més, Sant Cugat és el municipi català de més de 50.000 habitants amb més esperança de vida. En concret, el temps de vida mitjà del veïnat de la ciutat és de 84,29 anys. Per sexes, qui més viu són les dones, amb una mitjana de 86,32 anys. Els homes, per la seva banda, arriben als 82,12. Són dades de 2021 publicades per l'Institut Nacional d'Estadística. De fet, des de 2014, Sant Cugat es troba sempre al capdavant d'aquesta classificació. I notícia important en el sector de les bicicletes, i és que el Parlament de Catalunya es posiciona a favor de la construcció d'un carril bici que travessi Collserola a través de les galeries de servei dels túnels de Vallvidrera. Els grups parlamentaris han votat a favor de la proposta de resolució presentada per la CUP, amb algunes esmenes d'Esquerra Republicana, en la Comissió de Territori d'aquest dimecres. Majoritàriament hi han votat a favor a 4 dels 5 punts, a excepció de Vox, que hi ha votat en contra de tots els punts. A més, la situació que viu el país a nivell polític i social ha de mobilitzar de nou el desaparegut Consell Local per la República. Això considera l'anomenat grup impulsor del Consell per la República a la ciutat, que treballa des de setembre per dotar de nou l'organització de representació a Sant Cugat. Per fer-ho possible, el Consell per la República ha enviat un correu als 2.000 registrats de l'extingit Consell Local animant-los a presentar candidatura per les eleccions que es faran al març.
És el moment d'aguantar, de tenir el cap fred i portar la torxa fins que calgui, perquè els senyors de Madrid el que volen és que la deixem anar, que ens cansem, que anem a casa i nosaltres doncs, s'han trobat com un poble molt tossut.
La portaveu del grup impulsor, Roser Nadal, considera que l'escenari político-social de Catalunya no pot tenir la ciutadania esperant a la trinxera i cal mobilització. Així, superades les discrepàncies que van portar l'antiga Junta a dimitir en bloc davant els pocs resultats dins del Consell de la República Catalana, el grup impulsor posa fil a l'agulla a l'elecció de la nova Junta. El grup impulsor està format actualment per 6 persones. I una nova notícia sobre Grifols, que torna a registrar pèrdues aquest dimecres a la borsa, amb caigudes per sobre del 5% després de recuperar-se lleugerament en els últims dies per la confirmació que la venda Haier del 20% de la xinesa Shanghai RAAS seguia endavant. Ara, un nou fons ha declarat una nova posició baixista a la farmacèutica catalana, cosa que vol dir que especula amb la seva caiguda a borsa. Es tracta de Millennium International Management, que segons la CNMV té una posició baixista del 0,53% a l'empresa. El fons guanyarà més diners com més baixi Grifols. L'anunci de Millennium International Management arriba després que l'informe de Gotham City fes caure les accions a la multinacional més d'un 40%. I és moment de repassar la informació cultural a la ciutat, i és que Sant Cugat celebra un any més la tradicional festivitat de Sant Antoni Abat, aquest 17 de gener, que culmina aquest cap de setmana amb la festa de Folguerons, dissabte 20, amb una versió més reduïda de l'habitual, i la Rua dels Tres Tombs, diumenge 21, pel centre de la ciutat. L'entitat sardanista de Sant Cugat serà la banderada d'enguany, coincidint amb la celebració de la capital de la Sardana. D'altra banda, i a causa de la disminució de la subvenció municipal per la situació de dèficit de l'Ajuntament, la celebració que es queda sense el mercat de traginers. Aquest fet ha condicionat el disseny de la festa i com a alternativa a la cercavila de la festa de Folguerons continuarà més enllà de la plaça de Barcelona i acabarà a la Unió, on en lloc de botifarrada se serviran entrepans freds. La secretària de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, Rosa Díaz, ha visitat aquesta setmana el programa Entitats de Cugat Mèdia per parlar de la història de l'associació, el present i el futur. La secretària de la Comissió de Festes de Sant Antoni Abat, Rosa Díaz, ha lamentat a Cugat Mèdia que la situació financera de l'Ajuntament hagi afectat el desenvolupament d'aquesta tradició local, enguany amb una subvenció de 12.500 euros. L'any passat va ser de 35.700. Un fet que Cugat Mèdia va confirmar fa uns dies amb la regidora de Cultura, Núria Escamilla, que ha matisat que l'alta subvenció del 2003 es devia a la celebració dels 150 anys de la festa, i que el 2022 venien d'una ajuda municipal de 25.000 euros. Així, la festa dels Folguerons d'aquest dissabte mantindrà els balls tradicionals a la plaça d'Octavià, a 7:15 per iniciar la cercavila, a 7:45 fins a la Unió. Mitja hora més tard, a 8:00, hi haurà els goigs a Sant Antoni, el traspàs de la bandera d'enguany a l'entitat sardanista i el sopar popular. Es tancarà la jornada a 9:00 amb el ball folk organitzat per l'Escola de Música Tradicional de Sant Cugat i la diatècnica. Díaz explica en quin moment de la tradició es van incorporar a la festa dels Folguerons, típicament balear. Escoltem-la.
Com que aquí a Sant Cugat pagesos ja no en queden, teníem el problema doncs, que abans, clar, era la festa de tota la pagesia amb els carros i cavalls dels animals, però ara, com que no n'hi ha, la majoria de carros, excepte el del Joan Torner, venen de fora. També per donar una miqueta més de relleu a la festa, fa 7 o 8 anys, possiblement, vam introduir els Folguerons, que no és una festa típica de Sant Cugat, és una festa més mallorquina, que és molt divertida, és molt maca i que ha tingut molt d'èxit.
El diumenge 21, la Rua dels Tres Tombs arribarà, com sempre, a partir de 9:00 amb l'esmorzar del pagès a Ramon Bernils, amb inici de la cercavila a 11:00 a Pla de Vinyet. Al migdia es farà la tradicional benedicció a Francesc Macià per fer cloure la Rua a la una a la plaça de Barcelona amb la rebuda institucional. Enguany el recorregut inclou adaptacions per maximitzar el benestar dels animals. Després de 3 anys i més de 40 concerts plegats, el duet format per Lluís Gavaldà, líder dels Pets, i el santcoatenc Joan Pau Chaves, teclista de la mateixa formació, han publicat la seva primera cançó conjunta, Meva. La peça és un cant a la reivindicació femenina antipatriarcal i una denúncia a les relacions tòxiques. En declaracions a l'ACN, el cantant remarca que això no és una cançó de Lluís Gavaldà amb un acompanyant, sinó que ha sorgit de l'esforç de dues persones al mateix nivell, amb la mateixa importància i està feta a quatre mans. El tema s'emmarca en la gira que Lluís Gavaldà i Joan Pau Chaves porten fent des de fa uns 2 anys, sona la cançó, i que segueix aquest 2024. El duet publicarà més endavant un segon tema. I és moment de parlar de l'actualitat esportiva a la ciutat. De fet, el jugador de waterpolo resident a Sant Cugat, Biel Mallarc, ha guanyat l'europeu amb la selecció espanyola després de superar 11-10 a Croàcia, anfitriona de la competició, aquest dimarts. Mallarc, olotí de naixement, però que fa molts anys que viu a la nostra ciutat, es converteix en el primer esportista a la nostra ciutat, classificat per als Jocs Olímpics de París d'aquest estiu. El jugador esquerrà de waterpolo de 36 anys competeix amb l'Estrapó al Sabadell i és un dels jugadors més veterans del combinat estatal. La propera cita per Mallarc serà el Mundial de Doha, a Qatar, al febrer. També estan pendents ara mateix que s'està jugant a València el classificatori de l'hoquei herba per anar als Jocs Olímpics de París. En aquest cas, competeix les semifinals, la selecció femenina, amb les santcuatenques, les jugadores del júnior Laia Vidosa i Júlia Strapato, contra Irlanda, i en cas de classificar-se a la final, jugarien ja directament aquests Jocs Olímpics de París aquest estiu. En cas de perdre contra la selecció irlandesa, encara tindran una última oportunitat en un partit de tercer quart posició que jugaria aquest cap de setmana. I a més, el PAP 3 de la Rambla de Sallia acull des d'aquest divendres i fins diumenge la fase prèvia del Campionat d'Espanya d'hoquei sala absolut, amb la participació de 8 equips vinguts de tot l'estat espanyol. El júnior, que participa amb 2 equips, el Júnior Futbol Club i l'Hoquei Club Sant Cugat, cerca els 2 bitllets per accedir a la fase final de l'estatal. L'Hoquei Club Sant Cugat ha quedat enquadrat al grup A juntament amb el Sardinero, el Magdalena i Coruña. El Júnior Futbol Club competirà al grup B davant el Getxo, el Guiner de los Ríos i l'Agonec. Res més per ara, la informació torna aquí d'una hora a la sintonia del 91.5 FM i constantment a cugat.cat com a les nostres xarxes socials a Facebook, Twitter i Instagram.
Ràdio Sant Cugat, Cugat Mèdia. Info Migdia, serveis informatius de Cugat Mèdia.